Bon dia, són les 9 del matí. En els últims 52 dies, 18 persones han mort per ofegament a les platges catalanes, de les quals 12 a la província de Girona, principalment l'Alt Empordà. Són 11 més que l'any passat, a aquestes alçades. 3 ahir a Sant Feliu de Guíxols i a Platja d'Aro, una d'elles després de banyar-se i de patir un ictus. En una jornada negra que encén totes les alarmes per una situació que els darrers anys només ha fet que créixer. Ja ha deixat de ser notícia, per dir-ho d'alguna manera, que cada estiu hi hagi tantes víctimes per ofegament. Segons les dades de Protecció Civil, la majoria s'estaven banyant en bones condicions de mar, és a dir, en bandera verda, però en zones sense vigilància, o bé perquè s'estaven banyant massa d'hora, o bé perquè eren zones que quedaven un pèl restringides a aquest servei. I en alguns casos, fins i tot amb la sospita que tenien algun tipus d'indisposició. Per tant, que es van banyar sense trobar-se massa bé. Hi ha incontrolables que fan imprevisible que pugui produir-se una tragèdia d'aquestes característiques, i més que en una jornada com, per exemple, la d'ahir, 7 d'agost del 2017, es produeixin 3 ofegaments en una mateixa jornada. Però també és cert que només cal anar un dia a la platja, nosaltres aquest any no tenim aquesta sort, però sí que ho podem fer el cap de setmana, per veure que hi ha molta gent que li ha perdut la por al mar. Li ha perdut la por a banyar-se. I això, que a priori és un acte quotidià, un acte sense perill, es pot convertir en un problema, com hem pogut comprovar amb aquestes dades. Els consells que donen des de Protecció Civil no són gratuïts. I quan dic que hem perdut la por, no em refereixo que només hem perdut-nos. Hem perdut la por al dia a dia. Sí que és veritat que no podem viure atemorits perquè ens pugui passar qualsevol cosa. Però una altra cosa és que ens arrisquem a que això es pugui acabar produint. De seguida parlem amb els responsables de Protecció Civil per saber exactament què està passant, si hi ha algun fet extraordinari que justifiqui o que expliqui el perquè aquest any està sent especialment tràgic en aquestes dades per ofegament. Ara parlàvem de les dades de platges, però també podíem incloure les d'ofegaments per piscines, on també aquest estiu ha hagut 11. Insisteixo, tots aquells consells que any rere any es repeteixen i que a priori semblen avorrits i ja sabuts són per alguna cosa. I això, per exemple, és la millor demostració que sempre són útils. No tanquem per vacances, i aquí comencem un nou programa d'aquesta sintonia. Fem Girona, Ràdio Palamós, Ràdio L'Escala i Ràdio Vilafant, que us acompanyarà fins les 12.
No tanquem per vacances.
Què tal, com esteu? Benvinguts. Ara mateix són les 9 i 3, és a dir, que arrenquem aquesta nova edició del No tanquem per vacances, com dèiem, a través de la xarxa de comunicació local i de les 4 emissores que dia rere dia us acompanyem de 9 a 12 per apropar-vos tota l'actualitat, però també totes les curiositats i les veus dels protagonistes d'aquest estiu a través de Fem Girona, Ràdio Palamós, Ràdio Vilafant i Ràdio L'Escala. Amb la Cristina Cantal, aquí de seguida saludem per repassar les portades dels diaris, i també el Carles Ribas, la Lali Giné i la Mercè Mainer, amb Siso García al control de so i un servidor, Carles Valdellou. Avui, evidentment, repassarem totes les notícies d'actualitat que estan marcant les últimes hores a la província de Girona, especialment amb aquesta tràgica jornada ahir a les costes catalanes i especialment a la província de Girona, que analitzarem amb la responsable de Protecció Civil en el seu àmbit d'emergències perquè ens expliqui exactament què està passant o, sobretot, què es pot fer per evitar aquesta situació. La dels ofegaments, que recordem, ja ens deixa una xifra de 18 persones víctimes, doncs, o bé d'un comportament irresponsable en el que refereix a l'hora de banyar-se, o bé per situacions que, com dèiem ara, també són incontrolables i que, malauradament, doncs, formen part del nostre dia a dia. A més, també pendents de la recollida de la poma. Ahir es va iniciar una nova temporada amb dades força optimistes pel que refereix a la recaptació d'aquest tipus de fruita i moltes altres notícies que ens arribaran des del territori. Avui, en l'entrevista, ens acompanya el secretari del grup Impuls per Girona, tot a partir de la problemàtica que continua vivint-se a l'aeroport del Prat. Si no teníem prou problema, espereu-vos, perquè a partir del dia 16 ara són els treballadors que es fan càrrec de les maletes els que han anunciat que faran aturada indefinida. Per tant, si aquests dies hi ha hagut caos en aquesta infraestructura, no vull ni pensar què pot ser el que es pugui produir a partir de la setmana vinent. Davant d'això, hi ha diverses veus, per exemple, a la província de Girona, que destaquen el bon ús que es podria fer de l'aeroport de Girona per intentar descongestionar aquesta infraestructura i, sobretot, també les potencialitats que això implicaria pel nostre territori. A partir de les 10 del matí, analitzarem també el món del joc, dels videojocs, però des d'una perspectiva, diguem que, home, terapèutica, podríem dir-ho d'aquesta manera, per persones amb discapacitat intel·lectual. Ens visitaran les creadores del joc Animal Hero per explicar-nos exactament en què consisteix, i ja que parlem de jocs, anirem a un dels tradicionals, a un dels que ja forma part de la història, dels que ja tenim una certa edat, com són els Lego. La Lali Giné ens portarà la veu del Xavi Targa, que és col·leccionista d'aquestes peces. A més, els municipis agermanats, els racons, els comerços emblemàtics, i a la part final del programa el que farem és viatjar amb els cinc sentits i amb la Marta Canals, la responsable de Ganesha Travel, i també anar fins a la platja gran de Palamós per saber quin ambient es viu amb l'inalàmbric de Carles Ribas. Tot a partir d'aquest moment i fins a les 12, aquí, com sempre, el No tanquem per vacances. Esperem que vosaltres, encara que estigueu descansant, tampoc tanqueu ràdio i ens acompanyeu en aquesta estoneta.
No tanquem per vacances, el magazín d'estiu de la xarxa de comunicació local.
El primer que fem, però, com sempre, és fixar-nos en la previsió meteorològica. Avui, petit plogim, el que queia quan veníem cap a la ràdio. La jornada s'ha aixecat un pèl en núvol. Fa la calor d'altres dies, encara que així amb un pèl de xafogó. Per conèixer la previsió meteorològica, ens contactem amb el Servei Meteorològic de Catalunya, on ens espera el Sergi Gallego, amb tots els detalls. Sergi, bon dia.
Bon dia. Avui, a les comarques de Girona, el cel estarà molt ennuvolat o cobert i amb la possibilitat de precipitacions febles que al llarg del matí minvaran progressivament. Malgrat tot, a la tarda i fins a primera hora de la nit, encara s'esperen precipitacions aïllades a punts de muntanya de l'interior. Pel que fa a la temperatura, baixarà entre 3 i 6 graus i les màximes oscil·laran entre els 25 i els 30 graus. Per la seva banda, s'imposarà la tramuntana a partir de migdia amb ratxes fortes al litoral empordanès i el component est fluix a la resta. Pel que fa a demà, al matí el sol serà el protagonista, però a partir de migdia s'acostarà un front que a la tarda farà arribar nuvolades que podran anar acompanyades de xàfecs amb tempesta, sobretot a les comarques de l'interior i el Pirineu. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
No tanquem per vacances, amb Carles Valdellou.
I després de saber quin temps ens espera per aquesta jornada, recordem, avui és dimarts 8 d'agost de l'any 2017, també mirem cap a les portades dels diaris, que així a primera vista em sembla que tots apunten cap a la mateixa circumstància, que és la que ens ocupava també a l'editorial. Cristina Cantal, molt bon dia.
Bon dia.
Mirem cap a les platges, eh?
Exacte, perquè el diari de Girona avui obre amb aquest titular: jornada tràgica a les platges de la Costa Brava amb 3 homes morts. Dues de les víctimes, de 78 i 42 anys, van morir ofegades a S'Agaró i Platja d'Aro. El tercer afectat va patir una parada cardiorrespiratòria a Sa Conca. La fotografia de la portada, la fotografia principal, podem veure la soprano Hermonella Jao i el tenor Brian Himmel en l'espectacle de Madama Butterfly, amb aquest titular espectacular. Madama Butterfly, el Festival de Peralada, va estrenar ahir una nova versió de l'òpera de Puccini. Altres titulars a la portada del diari de Girona: el Meteocat alerta de risc per un índex ultraviolat molt alt a Girona. La força de la radiació solar era de 9 sobre 10 a Ripoll, Olot i Puigcerdà. La creació de noves empreses cau un 20% a Girona. Els productors de pomes de Girona esperen recollir-ne 75.530 tones. Un home mor atropellat per el seu cotxe a Sant Privat quan l'empenyia per engegar-lo. 5 euros per a banyar-se a les gorgues de Camp de Bànol i les Lloses. I a més, el diari de Girona també ens diu que Girona reduirà l'horari d'obertura i el nombre de taules als bars conflictius i que Figueres pagarà del fons de contingència els acords ecoserveis.
Sobre aquesta convivència en relació als locals d'oci nocturn i també la ciutadania, avui, per exemple, ens arriben notícies des de l'Escala, on han iniciat una campanya de civisme des de les empreses d'oci nocturn, com ens explicava la setmana passada en aquest programa el president de la FECASARM. Això que fa referència al diari de Girona, si mirem cap al punt, ens expliquen?
Doncs obren també amb aquest mateix titular de successos. Moren tres banyistes a les platges de Sant Feliu i Platja d'Aro. Dos homes de 78 i 42 anys van ser trets de l'aigua a Sant Pol i a la Platja Gran sense poder fer res per les seves vides. La fotografia principal és d'agricultura. Podem veure aquí a la cantant Cèlia Pellí, que va protagonitzar ahir l'acte simbòlic de la recollida de la primera poma. A darrere també l'acompanyen productors i Llorenç Frigola. I amb aquest titular arrenca la campanya de la poma. Optimisme en el sector gironí pel previsible augment de preu. També tenim una altra fotografia principal de l'escriptor Josep Maria Gironella amb aquest titular. Darnius recorda Gironella en el centenari del seu naixement. La localitat natal de l'escriptor ha programat un bon nombre d'actes i també se'n faran a Girona. En societat, Figueres activa el protocol contra agressions sexistes. En serveis, Esquerra Republicana veu bruts als carrers i espais de Girona. Roca insta a buscar fórmules per millorar l'eficiència del servei de neteja. En successos, mor aixafat per al seu cotxe quan l'intentava engegar. I un darrer tema de memòria històrica, retiren símbols franquistes a Palamós.
Ens explicava ahir l'alcalde d'aquesta localitat. Això pel que fa referència a la premsa local, si mirem cap a l'àmbit de Catalunya i també de la resta de l'Estat, per on van els diaris?
Doncs les cues al Prat i el despatx de Rajoy amb el rei són els temes principals de les portades dels diaris d'aquest dimarts 8 d'agost. Pel que fa a la situació a l'aeroport del Prat, el rotatiu ara assenyala que creix la revolta contra Aena. I el Mundo apunta que el sobiranisme utilitza les cues del Prat per a la seva campanya de l'1 d'octubre. I parlant de l'1 d'octubre, el periòdico ens diu Rajoy es reafirma en la seva estratègia de l'1 d'octubre. La Vanguardia interpreta que Rajoy s'obre a un consens sobre Catalunya després de l'1 d'octubre. Rajoy demana al PSOE el màxim consens fins al referèndum. És el titular que ens porta el rotatiu al País. I per la seva banda, la Razón explica que Rajoy assegura al rei Felip que l'1 d'octubre no celebrarà el referèndum. Tenim un darrer titular sobre l'ABC que obre amb una frase de Rajoy. És un disbarat tractar el turista.
Parlant de les vagues que afecten a l'aeroport del Prat, esmentar, de fet, fer una fe de rates, que els portamaletes, els portaequipatges, el col·lectiu que treballa en aquesta àrea, ahir finalment es va reunir amb els responsables de l'aeroport i van arribar a un acord que satisfà les seves peticions i reivindicacions laborals. Per tant, queda desconvocada tant aquesta que teníem prevista a partir del dia 16 com també totes les que venien de manera continuada ja fins al pròxim mes de desembre. Així que totes les mirades ara queden només enfocades cap a l'empresa de seguretat que, insistim, ahir es va tornar a reunir amb els agents i responsables de l'aeroport, però que continuen a hores d'ara sense cap acord. Falten 3 minuts per un quart de 10 del matí. Hem repassat fins aquí les portades dels diaris. Ara ens fixem també en la resta de l'actualitat. Cristina, gràcies i fins després.
Fins després.
No tanquem per vacances.
I aquesta primera aturada en el repàs informatiu la fem a l'Escala. Els darrers aldarulls en poblacions com Cadaqués i Empúria Brava han portat a la FECASARM, la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats d'Oci Nocturn, a emprendre iniciatives locals per promoure el civisme en aquest horari. Entre aquestes iniciatives s'hi troba una companya engegada pels locals de l'Escala. Ens dona més detalls des de Ràdio L'Escala, l'Ali Giné. Molt bon dia.
Bon dia, Carles. Els caps de setmana d'aquest mes d'agost, els locals d'oci nocturn escalencs engeguen una campanya per promoure el civisme i fer compaginar oci amb el respecte al descans dels veïns. La campanya està feta en coordinació de la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals, la FECASARM. Sota el lema Màxim Fan, Màxima Diversió, Mínimum Disturbance, Mínimes Molèsties, un total de 6 locals d'oci participaran de la iniciativa. Jordi Folgado, portaveu de la FECASARM a l'Escala.
Bé, doncs crec que és necessari, igual que aquí a l'Escala, doncs com a totes les poblacions de costa, ara a l'estiu, bueno, molta afluència de turisme, molta afluència de gent, i bé, sabem que doncs, la festa i el dormir no van de la mà, llavors doncs, bueno, fer campanyes d'aquestes cíviques perquè la gent doncs respecti una miqueta el descans veïnal i que sobretot pues, tingui un consum responsable d'alcohol també.
Durant la campanya s'exposaran cartells, s'oferirà informació als clients, es regalaran polseres i també es continuaran desplegant agents cívics degudament equipats per difondre el missatge de la FECASARM. Un desplegament que ja va començar la setmana passada i de moment amb força bona acollida. La campanya ja fa 4 anys que es realitza en altres zones de la Costa Brava, però aquesta és la primera vegada que arriba a l'Escala. Xevi Arnau, agent cívic de la FECASARM.
Aquest és el primer any que la fem aquí a l'Escala. Hem anat a Platja d'Aro, hem anat a Palamós, hem anat a Lloret de Mar, hem anat a Platja d'Aro, la fem a Girona, per Figueres, Girona, També la fem a Festa de Gràcia, la fem a Gràcia, la fem també a Salou, la fem a diferents llocs de Catalunya. És una campanya que la gent, molta gent juntament ens demanen fer aquesta campanya, perquè que la gent respecti que quan surtin de la discoteca o fer cigarro fora, que no facin soroll, que respectin els veïns, que descansen, que el dia diuen que tenen de treballar, i que respectin l'ambient que hi ha pel carrer, que no facin trencar vidres o fer destrossos de la gent, respectin la gent que descansen el dia de demà.
L'objectiu, en definitiva, és fomentar la convivència i el civisme durant la franja horària nocturna, incidint especialment en promoure un consum d'alcohol responsable i, sobretot, fora de la via pública i en la lluita contra l'accés del soroll.
Doncs, com dèiem, aquesta informació que ens arriba des de Ràdio L'Escala i també que afecta, evidentment, el descans dels veïns que viuen en zones on hi ha oci nocturn. Seguim endavant, ara sí, ja passem un quart d'hora del matí i anem a tractar una de les notícies que més preocupació genera en els mitjans de comunicació o que, com a mínim, avui, a la portada dels diaris locals, és el principal argument i és el fet dels ofegaments que està afectant aquest estiu a moltíssima gent. De fet, 18 víctimes ja en el que portem d'aquest estiu, des del 15 de juny, concretament 52 dies. L'estadística és dura, una víctima cada 3 persones, si féssim un càlcul matemàtic, en una situació que difícilment es pot controlar. Volem analitzar aquesta circumstància i, sobretot, recordar un cop més, com dèiem a la portada, aquells consells que un any rere any repetim, però que no està de més que tornem a explicar, sobretot veient el que està passant aquests dies a les platges catalanes, especialment a la província de Girona, on d'aquestes 18 víctimes, 12 van morir en aquesta zona, al nostre territori. Rosa Mata, cap de Servei de Logística i Operativa de Territorial de Protecció Civil, cap d'Emergències. Senyora Mata, molt bon dia.
Hola, bon dia.
M'imagino que moltíssima preocupació pel que els últims anys ja venia patint un augment, però que aquest estiu especialment està sent una autèntica taca negra.
Sí, la veritat és que portem una mitja molt dolenta i encara ens queda bastanta campanya de platges per davant.
Els preocupa tot el que queda per davant d'on venim?
Ens preocupa, doncs, perquè portem 18 ofegats mortals a la platja en aquest moment, amb el total de Catalunya, 6 en piscines, i, per exemple, doncs, l'any passat a platja en portàvem 7 a les mateixes dates i a piscina 5. Per tant, veiem que estem per sobre, principalment a platges.
Ahir la tarda, quan el Departament de Premsa de Protecció Civil em feia arribar una mica el buidatge o, diguem, la cronologia de les diverses víctimes i de les diverses actuacions sí. que s'havien fet des de Protecció Civil, intentava buscar-li, i suposo que no es pot fer, alguna raó. Però és que, clar, mires i els sí. ofegaments van des de les 9 del matí fins a les 10
sí.
de la nit.
Sí.
Persones
sí,
grans, sí, sí. joves, d'aquí, sí. d'allà,
sí, en platja...
Amb... Sí, sí, és que jo de debò, sí. sóc incapaç d'entendre-ho sí. i no sé si vostès els hi passa exactament el mateix.
Una mica sí, ho estem treballant, perquè d'entrada no veiem un patró clar que salti a la vista, no? Una causa directa que dius, mira, el dia que hi ha mala mar, o coincidint amb l'onada de calor, o, bueno, pensem que amb aquests números que estem treballant, que són molt alts, perquè parlem de víctimes mortals, però que són uns números que ens permetran treballar-ho en detall, i creiem que hem d'anar, doncs, una mica a implicar totes les agències que estan en el tema de platges, serien els municipis, els serveis de vigilància i salvament, també, doncs, el SEM, Salut, i veure una mica, doncs, cada cas a què respon, si hi havia una malaltia prèvia, si hi havia una negligència, i intentar treure aquestes conclusions.
Deia a l'inici que em fa la sensació que hem perdut la por. I quan dic que hem perdut la por a banyar-nos, hem perdut la por a creuar el carrer per on no toca, i hem perdut la por a moltíssimes coses. I en aquest cas, evidentment, les conseqüències poden ser tràgiques, com vam veure ahir.
És possible que hi pugui haver una mica d'això. Hem de reforçar aquestes campanyes de vigilància, de sensibilització a la població. Pensa que tenim unes dades, doncs, per exemple, quan a motoristes morts en carretera des de principis d'any fins a finals de juliol en portem 26. Ofegats a platja des de principis d'any, ja no durant la campanya, en portem 25. Per tant, estaríem amb unes dades similars, i en canvi la percepció és que l'accident de trànsit amb una moto, doncs, és com molt, molt més freqüent, la gent percep aquest risc d'una forma més directa i la platja no, i estem amb uns números molt similars.
El fet de que d'aquestes 18 víctimes, 12 hagin estat a la província de Girona, concretament a l'Alt i Baix Empordà, ho hem d'interpretar com un fet casual? Evidentment són zones turístiques, evidentment, clar.
Ho mirarem. Tenim unes platges a la costa gironina, tenim unes platges amb molta afluència, aquest any hi ha hagut un increment turístic, també són unes platges on potser hi ha més corrents que amb les platges de més al sud. Ho hem de veure. ho hem de veure. No podríem donar ara una resposta clara de dir per què n'hi ha més de la demarcació de Girona.
Mm-hmm. Recordem els consells que, insisteixo, sempre diem, però que està vist que és necessari refrescar. La gent que avui vagi a la platja, la gent que demà vagi a la platja, la gent que ens escolta, què és el que hem de tenir clar per evitar que puguem patir problemes de salut en un medi marítim que, evidentment, ja sabem les sí. conseqüències que pot tenir?
Sí. Jo diria que hi ha dos consells estrella. Un, pel que fa als nens, és la vigilància per part dels pares. No ens refiem de socorristes, ni en platges, ni en piscines. Darrere de cada nen hi ha d'haver un adult responsable i no el perdem de vista. No el perdem de vista, especialment potser en piscines, que és on baixem més la guàrdia, l'adult, doncs, a vegades, no sé, els mòbils, el que sigui. No perdem de vista els nens. I a la platja potser la principal recomanació seria, doncs, si mesurar bé les teves forces a l'hora d'anar nedant dins, estar molt atent a les banderes. Nosaltres tenim aquesta web de platges on hem estat de les platges on hi posem cada dia la informació de com està aquella platja, quin color de bandera té, quins serveis té, informar-se prèviament, saber quins riscos tenim i mesurar una mica les nostres forces i sobretot si ens trobem malament, si notem que estem marejats, que no ens trobem gaire bé, sortir de l'aigua. A vegades entrem a l'aigua, sobretot la gent gran, justament quan està marejat, quan després d'una digestió pesada em vaig a refrescar una mica, que no em trobo bé. No, sortim de l'aigua i en tot cas ens refresquem a la dutxa. Aquests mm-hmm. potser serien els principals consells i, evidentment, doncs, no entrar en negligències, doncs, com a banyar-se de nit, havent consumit begudes alcohòliques, sortir de les zones acotades amb balises, hauríem d'intentar, doncs, entrar a l'aigua, no fer-ho bruscament, no estar-nos de molt temps al sol, no fer un esforç físic intens, etc. No, hi ha un seguit de consells, però potser els consells estrella, jo penso que seria aquest, la vigilància dels menors i, si ens trobem malament, fora de l'aigua.
Aquells que sempre són necessaris, que, insisteixo, avui més que mai cal recordar, aquests que ens indica la senyora Rosa Mata, que és cap del Servei de Logística i Operativa Territorial de Protecció Civil i cap d'Emergències. Senyora Mata, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del No tanquem per vacances a aquesta hora del matí. Tant de bo no haguem de tornar a parlar, o si ho hem de fer, que sigui perquè, bé, la segona part de l'estiu ens ha deixat almenys bones notícies i que no haguem de seguir ampliant aquesta llista, d'acord?
És veritat.
Moltes gràcies, bon dia.
Gràcies, bon dia.
No. No tanquem per vacances.
Doncs insistir un cop més en aquests consells que ens explicaven ara mateix des de Protecció Civil, sobretot amb les dades a la mà d'aquestes 18 víctimes en el que portem d'estiu des del 15 de juny que va començar la temporada a les costes catalanes per ofegament, 12 de les quals a la província de Girona. Anem cap a altres aspectes que també tenen relació amb el turisme. Per exemple, l'Ajuntament de Girona ha preparat un paquet d'accions per fomentar la convivència entre els turistes i els veïns del barri vell. Entre les més destacades hi ha la prohibició de que els guies turístics vagin amb altaveus quan facin les rutes pel barri vell, que s'evitarà que els grups creïn aglomeracions al carrer de la Força. Ens dona més detalls d'aquesta informació la Sònia Tubert. Molt bon dia.
Bon dia. El soroll i les aglomeracions que pateixen els veïns del voltant del carrer de la Força són les principals molèsties que han de patir per l'afluència de turistes, sobretot a l'estiu. Per frenar-les, l'Ajuntament de Girona prepara un pla que inclourà tot un paquet de mesures. Es modificarà l'ordenança de civilitat per prohibir que els guies turístics facin servir qualsevol mena d'aparell electrònic per potenciar la veu. Es deixarà clar que els grups no poden impedir el pas i s'estudiaran millores en la mobilitat pel barri vell. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenes, concreta aquest darrer punt.
Tornarem a fer un seguiment de qui passa i qui no pel barri vell, que cada vegada hi ha més gent que té els adhesius i ens hem d'assegurar que sigui veritat o no. Farem inspeccions aleatòries. Ens assegurarem que les pilones estiguin de nou sempre aixecades perquè no tinguin fàcil la gent que n'és del barri vell, la mobilitat pel barri vell.
Madrenes també ha explicat que s'editarà una guia per conscienciar els turistes.
Prepararem uns fulletons previs, explicatius, per tots la gent que arriba del turisme, que arriben d'allà al Passeig Canalejas, doncs que ja se'ls entregaran aquests i que serà una guia com de bones pràctiques a la ciutat, tant pels guies com per als turistes, perquè es vagin mentalitzant de què està prohibit, de què no està prohibit, de què es pot fer i de com s'ha de fer.
Intensificar la neteja en temporada alta i instal·lar un lavabo públic en algun punt del barri vell són altres mesures previstes. El pla començarà a prendre forma a partir del setembre.
Doncs mesures i iniciatives per intentar, com a mínim, gestionar millor tots els efectes del turisme, que, evidentment, a la ciutat de Girona i a qualsevol localitat propera a la costa, especialment turística, mica en mica també es va notant. Anem de tornada cap a l'escala. Els Mossos d'Esquadra investiguen un robatori de cable telefònic a Torroella de Fluvià. Els lladres es van endur més de mig quilòmetre de cable d'un tram de la línia que passa paral·lela a la carretera local GIP 6217. El robatori va tenir lloc el divendres passat al vespre i automàticament va afectar més de 200 clients que es van quedar sense telèfon ni servei d'internet. Es calcula que el material robat té un valor de 5.000 euros i que reposar-lo suposarà cap als 9.000. En té més detalls l'Ala Liginer de Ràdio L'Escala.
Els fets haurien passat divendres passat, però Telefònica no se'n va donar fins al dia següent, quan van enviar els tècnics a inspeccionar la zona després de rebre les queixes d'uns 200 abonats de Torroella de Fluvià. Els lladres van pujar els suports de la línia i van tallar l'estesa. En concret, es van endur quasi 500 metres de cable. Cap a quarts de vuit del vespre de divendres passat, la companyia de telefonia va donar-se que més de 200 clients d'aquesta zona s'havien quedat sense servei ni de telefonia ni d'ADSL. Inicialment es van pensar que es tractava d'una avaria, però quan els tècnics es van desplaçar fins a la zona, es van adonar que algú havia serrat els cables a consciència. Es calcula que el valor del material robat puja fins a 5.000 euros i que reposar-lo en suposarà cap a 9.000. Els Mossos d'Esquadra ja han obert una investigació.
I pel que fa a Roses, Ports de la Generalitat licita les millores del port pesquer d'aquesta localitat. En concret, repararà dos molls i la dàrsena pesquera, tot amb l'objectiu de modernitzar aquesta infraestructura. Ens apropa més detalls i ens informa amb detall la Mercè Mainé, des de Ràdio Vilafant. Bon dia.
Bon dia. El port de Roses es modernitzarà gràcies a les obres que ha licitat la Generalitat de Catalunya i que preveuen la reparació de dos molls i la substitució del moll de la Ribera al moll del magatzem dels pescadors i la millora del pantalà de la dàrsena del port pesquer. Unes obres que beneficiaran els pescadors de Roses, tal com explica Antonio Abad, president de la confraria de Roses.
Tenim uns llocs on el moll no estava massa bé, inclús amb perill de que es pogués trencar. Bueno, ara veig que de moment tinc un partida pressupostària i finalment ens faran l'obra. Jo crec que serà un gran avantatge pel pescador.
La intenció d'aquestes obres és modernitzar el port de Roses i donar un millor servei als usuaris d'aquest port, ja sigui pels pescadors com també pels xàrters petits. Amb aquestes obres, les embarcacions de petita eslora, doncs, i les barques dels pescadors podran treballar en millors condicions.
Sí, perquè ara, per exemple, si hi ha qualsevol mecànic que té fet qualsevol cosa, ho hem de moure el bot, ho hem de posar estirar-nos a llargos, ara doncs intentarem que tinguin tots aquests serveis ben a prop d'ells.
Una millora llargament reivindicada pel sector pesquer de Roses, que es preveu que comenci a partir de l'octubre.
I atenció, perquè si hi ha alguna cosa que vingui de gust aquesta temporada d'any, és a dir, quan fa calor, és una bona peça de fruita fresca. Doncs bé, parlant de fruita, la protagonista d'aquests dies és la poma. La producció d'aquest fruit a Girona cau aquest any un 2% respecte a l'any passat. Les causes, les pedregades del mes de juny i les gelades del mes d'abril, que també han afectat i molt la producció europea. Amb tot el sector preveu una campanya esperançadora que fins i tot els permetrà pujar preus respecte al 2016. Ahir es va fer l'acte oficial de recollida de la primera poma i va seguir la informació l'Ali Giner des de Ràdio L'Escala.
En concret, es preveu pujar en 10 cèntims més per poma respecte als preus de l'any passat. Els freds primaverals durant l'època de floració han fet disminuir la producció europea entre un 15 i un 20%, fet que ha d'afavorir les exportacions. La producció, però, també ha caigut a Catalunya, encara que només en un 2% a Girona. El president de la IGP Poma de Girona no es mostra gens preocupat per aquest descens. Llorenç Frigola.
En realitat, les hectàrees van pujant, però com que els arbres venien més cansats de l'any passat, que la producció va ser una mica més alta del normal, 83 milions de quilos, doncs, bueno, un any produeixen més i l'altre, naturalment, els hi toca descansar. El que ressaltava és que la campanya aquí a Girona és molt confiable, molt sostenible, sempre molt igual. Independentment del fred que hagi fet a Europa aquest any, que hi ha una baixada important de producció, doncs aquí a Girona sempre estem amb una producció molt regular i molt confiable de cara als compradors.
En total es preveu recollir més de 79.500 tones de poma de les diferents varietats que es conreen. Això ha de comportar, segons preveu el sector, una facturació de més de 50 milions d'euros entre tots els 79 socis adherits a la indicació geogràfica protegida i les 17.000 hectàrees conreables. El de la poma gironina és, sens dubte, un motor important no tan sols de l'economia gironina, sinó també de la marca Girona com a turisme de qualitat.
Ajuda molt que Girona sigui una demarcació que tingui molt de turisme, estigui tan repartit entre agricultura, turisme, indústria, molt equilibrada, amb paratges naturals aquí prop de la costa, tenim les Medes, tenim els Pirineus, tenim les les Planes, el Parc del Ter, el Parc Natural del Ter, bueno, tot això ens ho posiciona a un nivell bastant alt i hem de saber-ho entre tots consensuar, equilibrar, promocionar-ho i fomentar-ho, no? Perquè una cosa ens porta a l'altra.
Aquest any la campanya s'ha avançat una setmana precisament per l'acceleració de la floració dels arbres. El tret de sortida es va donar ahir en un acte institucional al centre Mas Badia d'Ullà i amb la recollida de les varietats més primerenques com la Gala.
Amb aquesta informació hem arribat a 2:15 del matí i abans de passar a la plana cultural ens fixem en un apunt també del medi ambient. Els Aiguamolls de l'Empordà instal·la una papallona gegant de 2 metres al Cortalet, una acció que vol posar en relleu la biodiversitat d'aquest parc més enllà dels ocells. Ens explica com ho han fet i amb quin objectiu la Mercè Mainé des de Ràdio Vilafant.
Una papallona papiloma chaon de 2,5 metres dona la benvinguda als visitants del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. Penjada al sostre del Cortalet, al punt d'informació, aquesta papallona vol acostar al món dels insectes al parc i posar de relleu la importància dels insectes com un dels animals que també es pot observar al parc. El director del Parc Natural dels Aiguamolls, Sergi Romero de Tejada, destaca així l'objectiu d'aquesta acció.
Que a part d'ocells, que és, diguem-ne, el més interessant i el que ve sobretot la gent a veure aquí amb els ornitòlegs, doncs hi ha altres espècies, entre altres doncs els insectes, no? I el món dels insectes és molt i molt interessant i per això justament hem fet construir aquesta superpapallona.
Al Parc Natural dels Aiguamolls hi podem veure tot tipus d'aus, però no podem oblidar-nos dels insectes que, si ens acostumem la mirada, també podem observar.
És que hi ha de tot, des de formigues, papallones, escarabats, de tot. Jo sempre ho dic, o sigui, és qüestió de saber mirar. O sigui, quan tu passeges, has de saber mirar.
Ara, a l'entrar al Cortalet, permetrà que els visitants puguin conèixer de prop com és una papallona, gràcies a les grans dimensions d'aquesta reproducció, que deixen veure tots els detalls d'aquests petits animals.
I ara sí, ens queden 5 minutets per fer un apunt cultural que ens porta fins a Pals, on estan vivint ara mateix una nova edició del White Summer. Volem parlar amb una de les representants d'aquest esdeveniment. Ella és la Mireia Madroñero, una de les representants, ara mateix porta festival. Senyora Madroñero, molt bon dia.
Molt bon dia.
Llegeixo de l'explicació. Festival innovador, eclèctic i singular, amb l'últim del shopping creatiu, gastronomia i oci d'autor. Vaja, un poti-poti que aporta moltíssima qualitat a aquesta població.
Sí, és un poti-poti, com bé dius, però amb aquesta mescla veiem que funciona. Ja porta el festival doncs 6 anys celebrant-se i realment doncs està feta per pensada per arribar a un públic gran, com dèiem, no? I amb moltes ganes doncs de passar-ho bé, de passar unes tardes, vespres, nits agradables a la Masia Màgia l'Abert, i fent això, doncs, des de podem descobrir els més nous projectes de comerç d'autor i projectes innovadors, fins a això, fins a poder gaudir de la gastronomia local i de tot el món que ofereix també el festival, fins a descobrir això, propostes d'espectacles i d'oci de tota mena.
Un aparador per aquella gent emprenedora, gens convencional. És potser aquí on han pogut trobar el seu forat, on fer fort aquest White Summer Pals?
Sí, és... S'intenta buscar això, no? Una singularitat, una identitat pròpia. Hi ha molts festivals, tant de tota Catalunya com mercats, també, no? Cada vegada més. Aleshores, el White Summer intenta això, buscar una singularitat a través d'això, d'un espai, d'una oferta i d'una manera, no? També d'oferir-ho i d'exposar-ho, tant en el sentit de doncs, en cuidar l'art del festival, amb intentar doncs això també arribar, com dèiem, a un gran públic, no? A tota mena de públic, a totes les edats, no? des de infants fins a adults de totes les edats, i fins i tot poden venir animals també, perquè és un recinte obert, intentant doncs això, que tothom qui vingui pugui tenir una bona estada.
Són 23 dies, amb més de 100 actuacions i també activitats culturals. Va iniciar-se aquest cap de setmana, com deia la senyora Madroñero, al Mas Gelabert de les Serres, a la localitat de Pals. Amb quin objectiu, amb quin repte? No sé si el repte és en número de visitants, el repte és en creixement després de 6 edicions. Exactament, cap on miren?
Com bé dius, seria una mica, jo crec que els dos. des de poder acollir a més visitants, fins a créixer més, no? Però sobretot jo crec que és consolidar, no? Consolidar del tot el projecte, crear un públic ja fidel, tant d'expositors que any rere any, doncs, alguns van repetint, alguns estan començant, doncs, aquesta edició, i esperem, doncs, que els agradi, que els sigui fructífera, i també de visitants, de gent que ve al festival a gaudir-lo i que el puguin gaudir, que els pugui agradar tot el que els oferim.
Algun número concret tenen al cap?
A mi em fa por una mica especular, però, bueno, són això, són moltes dates, són 23 dies de festival. Esperem com unes 130.000 persones.
Unes, perdó?
Unes 130.000 persones.
130.000 persones,
al llarg de tots aquests dies. És això, i també a vegades costa una mica fer números i no voldria especular, però bé, el primer dia de l'inauguració amb la Fura dels Baus, amb un cartell molt potent, va ser de 5.000 persones. Ara hem d'anar veient, doncs, també la resta de dies com avança, però bueno, esperem això, doncs, que fer un pas més de les edicions anteriors.
Senyora Mireia Madroñero, portaveu del White Summer de Pals, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del programa. Enhorabona per la feina, i tant de bo no només arribin aquestes xifres o aquests objectius, sinó que, a més, els superin. Moltíssimes gràcies i que vagi tot molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Doncs amb això arribem gairebé a 10:15. Fem una petita pausa i anem amb l'entrevista d'actualitat. Avui ens visita el secretari del grup Impuls per Girona. Parlarem de l'aeroport i també de moltes altres coses sobre l'economia local.
No tanquem per vacances. El magazín d'estiu de Ràdio Vilafant, Ràdio L'Escala, Ràdio Palamós i FEM Girona.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Agenda d'activitats de L'Escala. Avui dimarts a la tarda, activitat infantil al nucli antic, Gel i Cadabra amb Fèlix Brunet a partir de les 6, organitzat per l'Aubet. I a la nit a les 10, ball a la platja amb el grup en Robin Knight. Demà dimecres continua l'activitat al nucli amb la Riba Market Night a partir de les 7 i fins a mitjanit. A les 10 de la nit, l'audició de sardanes de cada dimecres d'estiu. En aquesta ocasió, amb la cobla La Principal de l'Escala. Per demà passat, dijous al migdia, l'activitat de la barca a la taula, amb el cuiner Biel Gavaldà a les instal·lacions del Maram, Centre d'Interpretació del Peix. Dijous 6 de la tarda, taller de contes vius a càrrec d'Anna Casas a la biblioteca. 8 del vespre, classe de zumba a Riells. 10 de la nit, cinema a la fresca al Cer, amb la pel·lícula infantil Canta. A la mateixa hora que a l'església de Sant Pere hi ha programat un concert de clàssica dins els clàssics de l'Escala Empúries. En aquesta ocasió, música aquàtica i pels reials focs d'artifici sota direcció de Horsom. I també a les 10 de la nit, nit festiva a Riells. Arribant al cap de setmana, divendres, 9 de la nit, nit temàtica al Casal del Jubilat, actuació càrrec del cantautor Lios Lozano i el pianista Sorrell, al pati del Casal, organitzat per l'Associació de Jubilats. A les 10 de la nit de divendres, primer dels 3 concerts al Fòrum Romà d'Empúries, que tindran lloc divendres, dissabte i diumenge. De moment, divendres, els Amics de les Arts, precedits de Clementina, al Fòrum Romà d'Empúries. L'endemà hi actuarà Blaumut amb els teloners Pantaleó, i el diumenge serà l'actuació de Leiva. El cap de setmana, a més, hi ha un altre acte ben tradicional, el concert d'estiu de sardanes que organitzen conjuntament el CER i l'agrupació sardanista Avi Xaixo, a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona. Un concert enguany amb un to molt femení. Diumenge, 7 de la tarda, activitat infantil a Riells, festa de l'escuma amb discomòbil Sons. 9 del vespre, assaig 11S a la Riba, organitzat per l'ANC Territorial de l'Escala.
No tanquem per vacances.
Minuts i arribarem a les 10 del matí. Recordem, per si algú s'ha despistat que estigui de vacances o simplement ja que se li està fent molt llarg això de la jornada laboral i això que tot just acabem de començar, avui és dimarts 8 d'agost de l'any 2017. No és el nostre cas, que hem començat molt d'hora, però aquí amb la vostra companyia ens ho estem passant de conya cada dia de 9 a 12, juntament amb Fem Girona, Ràdio Palamós, Ràdio L'Escala i Ràdio Vilafant en aquest projecte de la xarxa de comunicació local. Us ho dèiem a l'inici, en el sumari, avui volem mirar cap a Barcelona arrel del conflicte que està marcant les últimes hores o dels últims dies. De fet, ja són 15 dies de mobilitzacions, de problemes, de cues, de queixes, de malestar també dels usuaris i en molts casos de pèrdues de vols, d'enllaços, etc, etc. Continuen a hores d'ara els intents per intentar desbloquejar la vaga a hores d'ara parcial, però que a partir de la setmana vinent es preveu ja absoluta, dels membres de seguretat en els accessos de cara a la zona d'embarcament. A les 9 del matí ha començat una nova taula de reunions entre els representants de la Generalitat, també d'Aena, de l'aeroport i de l'empresa que s'encarrega de la, diguem, seguretat d'aquest aeroport. Per altra banda, ja us explicàvem que ahir UGT va arribar a un acord també per la que refereix al acord i al conveni laboral de l'empresa de portaequipatges. Per tant, aquesta quedaria totalment anul·lada, però a hores d'ara les cues en aquest aeroport de Barcelona. I a partir d'aquesta problemàtica, a partir del conflicte que està marcant els últims dies a l'aeroport del Prat, i que per altra banda, si m'ho permeteu, doncs també ha anat més enllà del que és la vida quotidiana i ja s'ha dut cap a l'àmbit polític, i mostra això, doncs, és l'encreuament de declaracions entre uns i altres, l'empresariat gironí ha reivindicat, o ha aprofitat aquesta ocasió per reivindicar un cop més l'alternativa de l'aeroport de Girona com a descongestió de l'aeroport del Prat. Per parlar d'aquesta circumstància, perdó, i del pla que plantegen, avui ens acompanya el senyor Eduard Torrent, que és secretari del grup Impuls per Girona i també director de la Cambra de Comerç de Girona. Senyor Torrent, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
No sé si ha de volar vostè i si ho ha de fer, si està preocupat o no del que està passant aquests dies a Barcelona.
Bueno, si hem de volar des de Girona no ens hem de preocupar. Si hem de volar des de Barcelona esperem que tampoc ens tinguem que preocupar en pocs dies. Però, bueno, en principi és una mica el que has dit tu. És una problemàtica que supera Barcelona perquè molta de la gent que veraneja aquí a Girona o la Costa Brava ve des de Barcelona i, per tant, és un tema que afecta tant a Barcelona, a tot Catalunya, com a les comarques gironines.
De fet, ahir vam poder parlar amb un figuerenc que estava a l'aeroport del Prat, que havia d'agafar un vol a les 3, era de les 10, va arribar amb 5 hores d'antelació, fins les 12 quarts d'una no va poder accedir a la zona de cues per passar l'accés de seguretat, així que, com vostè comentava, és una situació que afecta a tothom, els d'aquí i els que han de venir cap aquí.
Correcte, sobretot els que surten, perquè són el control, com tu bé dius, de passaports, control, diguéssim, de les pertenències que porti cada un. Per tant, doncs, aquest fet el que està donant és molt mala imatge, està donant molt mala imatge i una certa resignació, perquè clar, els gironins, els catalans, potser ja estem més acostumats a això, a tota la problemàtica que a vegades no resol. Però els estrangers, bueno, potser és la primera vegada que venen a comarques gironines o a Catalunya i tot això els hi sorprèn, perquè vulguis no a Barcelona i les comarques gironines tenen una imatge que no es pot veure perjudicada per aquest conflicte laboral. I en el fons és una cosa que, com tu bé dius, aquest debat polític que hi ha, el que no podria ser és que aquí a la ràdio tinguéssiu un problema laboral amb la propietat de la ràdio i vosaltres diguéssiu que, bueno, que això ho ha de resoldre la Generalitat, no? Amb una mediació. Els conflictes laborals es resolen entre l'empresa i els treballadors. Per tant, si aquí hi ha una empresa que és Aena, que ha contractat o ha subcontractat en aquest cas un dels serveis a Eulen, doncs el que ha de resoldre és l'empresa. I després, en tot cas, si no es posen d'acord, accedir a la mediació de la Generalitat o de qui sigui.
Permeti'm una pregunta, potser gaire més d'opinió personal que no pas pel tema que ens ocupava avui principalment, però a mesura que anem parlant em van venint coses al cap. Com a representant de l'àmbit de l'empresariat que avui ens acompanya, entén, per exemple, que un grup de treballadors pugui fer una vaga en una situació tan delicada com, per exemple, és en ple estiu, coincidint amb operació sortida, el que implica o el que pot afectar a tantíssima gent?
Home, el dret de vaga sempre s'ha de respectar perquè és un dret bàsic, no? El que passa, el que sí que s'ha de preveure és que normalment, malauradament, aquestes vagues a vegades es solen fer en els moments punta per crear més pressió. No cal recordar una mica les declaracions d'una de les treballadores que es van sentir, no? Que incidava a fer-la de forma més important, no? Per afectar més perquè fessin cas als mitjans, precisament, no? Per tant, sí, el que passa que això es tindria que haver previst i el que no és normal és que en els 30 aeroports que gestiona AENA només estigui passant a Barcelona, no? I això no és normal. No és normal perquè ja no és la primera que està passant a Barcelona, sinó que n'hi ha vàries i, malauradament, totes aquestes el que estan fent és danyar la imatge turística de tots, no?
Nosaltres dèiem a la presentació que vostè avui ens visita com a secretari del grup Impuls per Girona. És un grup que està format per les diverses cambres de comerç de Girona, Palamós, Sant Feliu, també per les patronals i pel Fòrum Carlemany. I a través d'aquest grup Impuls per Girona, vostès han reivindicat els últims dies la importància que també se li pot donar a l'aeroport de Girona, ja no només amb conflictes com el que està succeint aquests dies al Prat, sinó com a infraestructura, que no sé fins a quin punt això em fa pensar que no s'està aprofitant amb tot el seu potencial.
Segur que no. A veure, l'aeroport de Girona podria arribar a tenir pràcticament entre 9 i 10 milions de passatgers, té capacitat per fer-ho, i actualment no arribem als 2 milions. Si recordeu, hi ha hagut una certa davallada en els últims anys, tot i que ara s'ha aturat i sembla que tornem a créixer amb altres companyies més petites, que són complementàries a Ryanair, i el que fa el grup Impuls per Girona, com tu bé dius, format per les cambres i les patronals, és reivindicar aquesta possibilitat que té l'aeroport de Girona-Costa Brava per absorbir tràfic des de Barcelona. En aquestes situacions més difícils, que ha passat amb altres qüestions tècniques, de boires i altres problemes que hi ha hagut, però també amb la possibilitat de tenir noves connexions de companyies que ja treballen a Girona o de l'arribada de noves companyies. I està clar que en aquests moments, que des d'aquest grup i des de la societat civil es reclamava que la gestió de l'aeroport, dels aeroports catalans, tenia que ser gestionada més des del territori, com a mínim amb la branca comercial, respectant que el tema d'aeri està controlat a nivell estatal i a nivell, diguéssim, internacional, aquesta gestió des del territori, tot i que tenim molt bona relació amb el director de l'aeroport de Girona, el senyor Sala, sempre estem intentant promocionar que hi hagi nous vols, que hi hagi noves connexions. Per què? Perquè realment una gran part de la gent que vol a Barcelona acaba vinguent a les comarques gironines, acaba vinguent a la Costa Brava, al Pirineus, per tant, seria quasi més normal que aterressin aquí. Ara, recentment, s'ha fet un estudi que ho demostra.
Clar, vostè ara parlava que es pot arribar a 9 milions, estem en els 2. Què evita que puguin arribar aquests 7 milions de viatgers? No sé si és una decisió únicament de l'aeroport, és una qüestió de la Generalitat, és una qüestió de que s'ha d'asseure tothom en una taula i veure exactament què és resta del Prat per portar-ho cap a Girona, i això també, vulgui o no, provoca un cert recel?
A veure, jo crec que hi ha diversos temes. Aquí, si hi ha aquesta possibilitat de creixement, el que passa que el que primer decideix anar a un aeroport és una empresa, a partir de les condicions que li ofereix a l'operador, que és AENA, i de la competència que té l'aeroport i de la facilitat que té de treballar-hi. Aquí tenim dos grans avantatges. A nivell de facilitat i d'agilitat, som molt més àgils que l'aeroport de Barcelona. A nivell de taxes som un pèl més barats, però no suficientment més barats, perquè clar, una gran part del mercat està a Barcelona. Això sempre s'ha de reconèixer, no? Per tant, les companyies on tenen la disputa, per exemple Ryanair, amb altres companyies també de low cost, són a Barcelona. Per tant, una gran part de la gent que encara ve a l'aeroport de Girona, cada cop menys, acaben no vinguent, quedant-se a Girona, sinó anant a Barcelona, o almenys un o dos dies. Per tant, aquí bàsicament és un tema de preus, de les taxes, i l'altre tema és el tema de l'agilitat, de fer operacions a l'aeroport. I la tercera, que és la que nosaltres no podem controlar, però que sí que mirem d'ajudar, des de fa 15 anys, des que va venir Ryanair, és bàsicament amb el tema de promoció comercial de l'aeroport de Girona. Què vol dir això? Intentant arribar a acords publicitaris amb companyies perquè volin a Girona. com a mínim des dels els primers anys. Després, un cop ja estiguin establerts, doncs ja coneixen Girona i segueixen a Senti. La marxa una mica parcial de Rainer, per què va ser? No perquè no tingués bons resultats a Girona, sinó bàsicament va ser per competir a Barcelona amb altres companyies que li estaven menjant mercat. Per tant, per això s'ha establert a Barcelona. Ell normalment, Rainer, no s'estableix amb aeroports principals, s'estableix amb aeroports secundaris, com és en el cas de Girona, o més petits, secundaris, tot i que Girona encara està entre els 15 principals de l'estat espanyol.
A part de Ryanair, hem parlat amb alguna altra companyia?
Sí, home,
hi ha algú més que, per exemple, s'estigui rumiant i em digui, home, doncs mira, Carles, aquestes coses ja se sap que poden canviar d'un dia per l'altre, però com a mínim hi ha predisposició per...
Home, ara com ara, Ryanair havia arribat a un 90% de... més d'un 90% de les operacions que hi ha a l'aeroport, ara està sobre el 70 i alguna cosa. Per tant, això és positiu. A part de les petites companyies que hi ha actualment, que pots volar a diferents llocs d'Europa, inclús a Rússia, estan creixent cada cop més. El que passa que havia hagut una temporada també que Ryanair era molt proactiva. Quan hi havia una altra companyia que feia un vol similar, doncs, ells també el tenien, no? Ells també el posaven, i per tant, doncs, era difícil competir amb Ryanair. Ara cada cop més companyies s'atreveixen a volar des de Girona. S'atreveixen, bàsicament ho dic, per què? Perquè les condicions hi són, però no és fàcil fer-ho amb una competència tan fort i fora d'això com fa Ryanair.
És a dir, que cal trencar una miqueta la idea de que Barcelona ho és tot. És a dir, fa uns dies parlàvem de la centralitat o de la idea de centralitat que té la capital ara mateix, no?
Això de la centralitat, malauradament, sempre hi és, amb l'estat espanyol, amb Catalunya...
I vostès hi han de competir amb això, clar.
Sí, el que passa ja estem acostumats. Girona, gràcies a Déu, en principi té moltes possibilitats i moltes potencialitats per diferenciar-se, i per tant, la diferenciació bàsica en el tema de l'aeroport és aquesta, que quan, no ara, aquests dies, però per arribar a l'aeroport des de Barcelona, des del Maresme, saps que pots arribar fins a l'entrada de Barcelona, però no el que arribaràs fins a l'entrada de l'aeroport. En canvi, des del Maresme, arribar a l'aeroport de Girona, doncs és fàcil, és molt fàcil. I, per tant, aquest és el gran què de l'aeroport de Girona. Per tant, cada cop més companyies ho van veient, i l'aeroport de Girona, l'avantatge que tenim és que està preparat per fer-ho.
Tenen vostès previsions de creixement curt, mig termini?
Aquest any 2017, ja, per fi, serà l'any en el que creixeran els passatgers altre cop a l'aeroport de Girona, s'aproximaran a l'1.800.000, amb la línia ja de tornar a arribar als 2 milions, i per tant una mica tota l'ajuda que pot proposar també aquesta millora econòmica que s'està produint a l'economia gironina i al resta de les economies europees també ajudarà segur que segueixin vinguent molta gent de fora i que també nosaltres sortim una mica fora, perquè això també s'havia perdut una mica els últims anys i ara es torna a reprendre. La gent segueix visitant les comarques gironines i Catalunya, però també torna a sortir fora.
Clar, a més del transport de passatgers, és a dir, els vols de comerç i comercials, millor dit, també hi ha el de les mercaderies.
Correcte.
No sé si en això, com a empresaris, evidentment, si hi ha empreses per aquí que puguin aprofitar vols i, no sé, utilitzar les sinergies entre uns i altres, potser es poden estalviar el que són transports amb carreteres, etc, etc. En això també es podrien destacar?
Sí, nosaltres fa anys també que hi treballem amb el tema de la càrrega aèria. El que passa que hem de lluitar amb una altra cosa que és similar a la que comentava abans, que des de Barcelona hi ha vols regulars de càrrega. Per tant, si tu ets un empresari d'on te sigui, de la Selva o del Baix Empordà, doncs saps que a Barcelona hi ha uns vols regulars per anar cada dia a diferents destins que tu exportis productes. En canvi, des de Girona aquests vols regulars no hi són, perquè no hi ha prou mercaderia. Sí que hi seria, el que passa a la competència de l'aeroport de Barcelona també és important. Recordem que la que gestiona els dos aeroports és la mateixa empresa, és AENA. Per tant, doncs, a vegades, tu com a empresa, si pots fer un servei des d'un o l'altre aeroport, però el que estàs cobrant des d'un aeroport és superior al que cobres des de Girona, doncs, potser t'és una mica igual, no? Per tant, tornem a dir aquella importància de la gestió del territori des de l'aeroport. Per tant, amb el tema de càrrega es pot créixer molt, i ara el que s'està fent bàsicament són temes de vols charters. Vols ad hoc per una sèrie de mercaderies que volen cada una sèrie de setmanes o mesos.
Ara, si em permet, i potser faig volar coloms, però tenint en compte que el Girona ha pujat de primera divisió, podíem aprofitar que molts equips que hagin de volar, en lloc d'anar-se a Barcelona i venir cap aquí, que volin directament a l'aeroport de Girona, i ja està.
Home, si són charters, segur que ho faran. El que passa que ara, com ara, pràcticament, si us en recordeu, havíem tingut un vol amb la capital d'Espanya, però ja fa anys que no hi és. Ara hi ha l'AVE, que també funciona molt bé, i nosaltres una mica el hàndicap que tenim, per exemple, amb el Patronat de Turisme, a vegades amb els congressos, és que hi ha molt poc... no hi ha vols amb Espanya. Espanya. Per tant, doncs, hi ha més vols amb Europa que amb Espanya. Aquest tema segur que s'aprofitarà molt més, perquè una gran part dels equips de la primera divisió, a veure, els és molt més fàcil aterrar a Girona amb el vol xàrter que no anar a Barcelona.
Estem parlant amb el senyor Eduard Torrent, secretari del grup Impuls per Girona i també director de la Cambra de Comerç de Girona. Ens falten 3 minutets, però no voldria deixar-lo marxar sense tractar una informació que avui llegíem a les portades dels diaris, que és que la creació de noves empreses cau un 20% a Girona durant el primer semestre. Vostè, ho comentàvem, em volia fer un matís, perquè, clar, les informacions econòmiques sempre són interpretables d'una manera o d'una altra, no?
Sí, dius-ho una miqueta, que són dades que avui sortien al diari, estan bé, el que passa que també matisar, com tu bé deies, compta més el de societats i l'altre és el d'autònoms. En aquest cas, nosaltres hem detectat un signe contrari durant els primers 6 mesos de l'any, també, que l'hem contrastat amb altres entitats que també es dediquen al tema de creació d'empreses, i el que sí que hi ha és molta més gent interessada en muntar la seva empresa. El que a vegades hi ha és que no acaben de cristal·litzar aquestes empreses. Sol ser més, sol donar més també, que és el tercer i quart trimestre de l'any que s'obren més empreses. És una tendència que hi ha durant els últims anys a les comarques gironines. Per tant, sí que pot ser que puntualment a nivell d'associats es succeeixi això, però més aviat ara la tendència és a obrir més empreses, tot i que estem en situació encara difícil, amb diferents sectors, perquè el consum, doncs, ha repuntat, però amb determinades circumstàncies, sobretot, per exemple, a nivell de comerç, encara és lleuger aquest repunt.
Entenc que llavors són més autònoms que no pas societats les que s'estan creant, eh?
Correcte. Nosaltres el control que tenim és, sobretot, amb molts més autònoms que volen muntar la seva empresa i que finalment l'obren, que muntar inicialment una societat, que potser costa més i la gent ho veu més complicat.
Senyor Eduard Torrent, secretari del grup Impuls per Girona i director de la Cambra de Comerç de Girona, li agraeixo moltíssim que avui ens hagi fet un floret a la seva agenda per visitar-nos. Aquí el No tanquem per vacances. De moment vostè tampoc ha tancat, crec que ho farà properament.
Correcte.
Així que gaudeixi aquests dies de descans merescuts i tant de bo, doncs, siguin testimonis d'aquest creixement que ens apuntava de l'aeroport de Girona i també de l'àmbit empresarial.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Amb aquesta entrevista amb el senyor Torrent, arribem a les 10 del matí, fem una petita pausa i després, com sempre, la màquina del temps de Carles Ribas. I avui, atenció, perquè ens fixem en el món dels videojocs, però cap a les persones amb discapacitat intel·lectual. Un joc Animal Hero Universe que potencia les seves capacitats. Aquí, al No tanquem per vacances, de Ràdio Palamós, Ràdio Vilafant, Ràdio L'Escala i Fem Girona.
No tanquem per vacances, amb Carles Valdellou.
Concerts al Fòrum Romà d'Empúries 2017. Ways in the gobble, when I see, I wanna see. When I see, I wanna ways in the gobble. Tornen els Amics de les Arts Empúries. El quartet barceloní dels Joan Enric Barceló, Eduard Costa, Ferran Piqué i Dani Alegret presenten el seu disc Un estrany poder. Un disc gravat per Sony Music amb producció de l'escocès Tony Dugan. El concert del divendres 11 d'agost estaran precedits del duet catalano-mexicà Clementina, format per Carlos Monfort i Gina Margarit. Els Amics de les Arts i Clementina, divendres 11 d'agost, al Fòrum Romà d'Empúries. Tothom al meu voltant sap la tornada, jo fred miro el cantant i li dic trecalat ja fa estona. Heu vingut a robar-nos les dones. Heu vingut a robar-nos les dones. No som més que una banda de pseudopoetes. Feu quatre acords i us penseu qui sap què. Heu vingut a robar-nos les dones. Heu vingut a robar-nos les dones. Però si feu el de sempre, canteu com hienes. És l'hora ja d'entregar els instruments. S'acaba el seu gran hit, ella m'abraça, seiem fluixet, li dic. Jo de cançons així, en una tarda, tampoc fer 25. I el
són texts que mai no evolucionen.
Les cançons diuen tota l'estona.
Hem vingut, vingut, hem, les so, hem vingut a
robar-vos les dones. Hem vingut a robar-vos les dones.
Crispetaires del pop, lletres repetitives. Fem quatre cors i ens en sobren i tot.
Hem vingut a robar-vos les dones. Hem vingut a robar-vos les dones.
Sempre fem el mateix, però vestit de manera que sembli que anem millor.